Ràdio Estel. Informatius.
Bon dia, són les 11. Us informa Olma Giró. La presidenta del Parlament, Laura Borràs, no dimitirà. Així ho ha assegurat en la primera entrevista que ha fet després que esclatés la polèmica pel cas del Pau Juvillà. Judit Caselles, bon dia.
Bon dia, Borràs. Dona explicacions per primera vegada a RAC1. Diu que no dimitirà perquè si no s'ha arribat fins al final és perquè Esquerra i la CUP no van acceptar una proposta de resistència col·lectiva que incluïa el Parlament i el Govern.
Som aquí perquè no s'ha volgut col·lectivament anar fins a les últimes conseqüències en la defensa de la sobirania del Parlament.
Borràs també assegura que Pau Juvillà ha estat diputat tota aquesta setmana, fins dijous, tot i que ja havia rebut l'ordre de la Junta Electoral Central de retirar-li l'escó.
Gràcies, Judit. Seguirem pendents. I mentrestant, a Madrid, després de l'ajustada votació del decret sobre la reforma laboral, el govern espanyol no veu perillar el suport dels partits que van votar a favor de la investidura de Pedro Sánchez. Ho ha dit a la SER el ministre de la Presidència, Félix Bolaños.
La mayoría, digamos, natural o el bloque de investidura está absolutamente, digamos, estable y convencidos de que, por supuesto, que nos quedan 2 años de legislatura, de que tenemos muchas leyes por delante y la estabilidad está garantizada.
I més qüestions. El Consell Interterritorial de Salut ha aprovat avui retirar l'obligació de dur mascareta en espais exteriors. Les autonomies han recolzat en la reunió d'aquest dilluns a la decisió que ja havia anunciat la ministra de Sanitat, Carolina Darias, i que el govern espanyol aprovarà en el Consell de Ministres de demà dimarts. D'altra banda, l'executiu espanyol i les comunitats han acordat augmentar els aforaments en esdeveniments esportius fins al 85% en espais oberts i fins al 75% en tancats. I encara en plena pandèmica, el Departament de Salut ha declarat 69 hospitalitzats més per coronavirus i 6 crítics menys a les unitats de cures intensives. No s'ha certificat cap mort i s'han registrat 3.484 nous positius en les últimes 24 hores. Pel que fa als indicadors, la velocitat de transmissió continua per sota de l'1, en concret avui se situa a 0,63, 2 centèsimes per sota de l'últim recompte, i el risc de rebrot també ha caigut. Més qüestions. El parc eòlic marí pot ser una realitat l'any 2026. Així ho afirma el portaveu del projecte Parc Tramuntana, en Sergi Ametller, que reafirma que Roses és l'únic lloc a Catalunya on es pot posar un parc eòlic marí. Ho ha dit a Ràdio Estel.
L'única zona on bufa el vent amb prou intensitat i que, a més, l'impacte sobre els ecosistemes sigui compatible és a l'Empordà. No n'hi ha cap altra zona, desgraciadament, a Catalunya, per aprofitar aquesta energia renovable.
A més, Ametller també ha afegit que a nivell visual i depenent de la distància que ens trobem del parc eòlic, els aerogeneradors es veurien en una dimensió d'entre 7 i 13 mil·límetres des de la costa, però no més. En contraposició, el vicepresident i portaveu de l'associació Stop Macroparc Eòlic Marí de la Costa Brava Nord, Jordi Pontjoan, ha demanat també en una entrevista a Ràdio Estel que els aerogeneradors s'instal·lin el més allunyat possible de la costa catalana per les seves repercussions amb el turisme.
No estem demanant res més que allò que s'està fent a països, diguéssim, molt més avançats que nosaltres, i que aquestes macroinstal·lacions doncs estiguin separades de la costa, una distància prudencial que no afecti, per una banda, a la biodiversitat de la zona, que és el més important de tot, i segona, evidentment, doncs a tota la indústria turística, de serveis i, evidentment, de ciutadania.
El portaveu ha sentenciat que tots els ancoratges que s'hagin d'instal·lar per cada aerogenerador i les infraestructures associades trinxaran l'Empordà de manera definitiva i brutal. Moment ara per a la informació esportiva amb Xavi Toscano.
Comencem amb tenis. Paula Badosa segueix escalant posicions en el rànquing mundial de millors tenistes. La catalana comença la setmana en 5a posició, una més que l'anterior. La llista la continua liderant Ashley Barty, segona és Arina Sabalenka. A Badosa la segueix en el rànquing la també espanyola Garbiñe Muguruza, que ha perdut posicions després del seu mal resultat a l'Open d'Austràlia. Pel que fa al rànquing masculí, només ha millorat posicions Carlos Alcaraz, que és 29è per davant de Roger Federer. Rafa Nadal és 5è en una classificació que segueix liderant Novak Djokovic. En bàsquet, la final de la Final Four de la Champions es farà a Bilbao del 6 al 8 de maig. El Baxi Manresa és un dels equips aspirants a ser en aquesta final a 4 de la tercera competició europea de clubs. I acabem els Jocs Olímpics d'hivern a Pequín. L'espanyol Javier Lliso s'ha classificat per a la final d'esquí acrobàtic Biker. Lliso ha sumat més de 170 punts en totes les mànegues prèvies i això l'ha col·locat en 9a posició, cosa que dona accés a la final i, per tant, opció de posar-se una medalla. La final es disputarà el proper dimecres. Pel que fa a l'esquiadora catalana Núria Pau, no ha pogut acabar la prova d'eslàlom gegant. L'hora en aquesta modalitat se l'ha emportat la sueca Sara Héctor. Tot això el mateix dia en què la patinadora russa Camila Valieva s'ha convertit en la primera dona en fer un salt quàdruple en uns Jocs Olímpics.
Gràcies, Xavi. Tornem amb més notícies a les 12 i ara us deixem amb el magazín de Ràdio Estel i tot l'equip de Mercè Raga.
Ràdio Estel.
Més novetats, més continguts, més Ràdio Estel. Amb la nova app Ràdio Estel oficial, descarrega't els àudios que vulguis per escoltar quan vulguis. Descobreix els nostres podcasts, gaudeix dels programes i les seccions a la carta o escolta'ns en directe. És la nova app de la nova Ràdio Estel, tant per Android com per iPhone. Descarrega-te-la. Acció Preventiva, la teva consultoria en prevenció de riscos laborals. La teva empresa més segura, més saludable i més competitiva. Acció Preventiva t'acompanyarà cap a l'accidentalitat zero des d'una inversió optimitzada. Més de 3.000 empreses ja han confiat en nosaltres. Truca'ns al 93 328 54 22 i per ser oient de Ràdio Estel et regalem una consultoria preventiva de situació totalment gratuïta. Acció Preventiva, la teva consultoria en prevenció de riscos laborals. 93 328 54 22.
La tertúlia, l'entrevista, la vida al carrer, l'anàlisi que ajuda a entendre, el moment de la reflexió i també aquell altre dedicat al somriure. Les coses que passen i les que voldríem que passessin. També aquelles que pensàvem que no podien ser. Les bones notícies i les que ens deixen amb la boca oberta. Els arguments dels qui en saben. Tot això i molt més és el Tot anirà bé. Tot anirà bé, de dilluns a divendres, de 3 a 6 de la tarda, a Ràdio Estel, amb Toni Marín. Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Un altre punt de vista.
7 minuts que passen de les 11 del matí. No sé si us en recordeu, però fa uns dies llegíem la notícia que la guanyadora, segur que us en recordeu, del Benidorm Fest, aquest certamen per escollir la proposta musical que representarà Espanya al Festival d'Eurovisió d'aquest any, va decidir esborrar el seu compte de Twitter per l'allau de crítiques que va rebre relacionades amb el contingut de la seva cançó, Slow-mo. La setmana passada, l'actriu Candela Peña denunciava l'assetjament que rebia per part d'una fan a través de les xarxes socials i les amenaces que fins i tot arribaven doncs, a amenaçar de mort al seu propi fill. Clar, les xarxes socials i internet, d'alguna manera, doncs, han democratitzat, no?, l'accés a la informació, però alhora també permeten que qualsevol hi escrigui doncs, el que li passa pel cap al moment. A vegades poden ser informacions no contrastades, acusacions no fonamentades i fins i tot crítiques i, clar, amenaces que a qui les rep doncs, el fan sentir insegur i vulnerable. En un entorn virtual que sembla que encara que queda molt lluny d'estar plenament regulat. Avui volem aprofundir, aquí a un altre punt de vista al matí a Ràdio Estel, en el ciberassetjament. En podem ser tots víctimes? Quan una crítica es pot convertir en ciberassetjament i què podem fer per defensar-nos? Doncs ja en parlem amb Silva Orejón, ella és CEO a On Branding, que és una consultora de reputació online, protecció de la identitat digital d'empreses i també famosos. Selva, bon dia.
Què tal? Molt bon dia, com esteu?
Molt bé, moltíssimes gràcies per estar novament amb nosaltres aquí al matí a Ràdio Estel. Clar, l'actualitat mana, Selva, i sembla que estem com en un bucle constant, no? Com es pot eliminar l'odi a la xarxa?
Jo penso que no es pot.
Val.
Eliminar per complet seria que ens haguéssim de resetejar a cadascun de nosaltres la nostra manera d'entendre i de veure la vida. I bé, seria pràcticament impossible perquè això és una cosa que, evidentment, doncs no es podria fer. Bé, el que sí que es pot fer és actuar de forma preventiva des del punt de vista tecnològic i, evidentment, formar i conscienciar a la major part de les persones que tinguem al nostre abast, però la resta em sembla una utopia total.
Clar, d'això en parlarem avui a Selva, però en tot cas, quan nosaltres podem saber quan una crítica, una opinió, si és que es pot dir d'aquesta manera, es pot convertir en ciberassetjament, no? quin seria, diguéssim, els detalls que ens podríem doncs, pensar, doncs això és ciberassetjament, no? Perquè és molt difícil, no?, aquest límit, aquesta línia.
Mm-hmm. Home, jo crec que hi ha una cosa que és molt important, que és la repetició de l'acció. És a dir, en el moment en el que a nosaltres ens està començant a afectar en el nostre dia a dia, no és la primera crítica que estem rebent, sinó que és una cosa ja que està molt reiterada en el temps i, a part, que conté una característica, diguem-li, que com més personal, que no és una opinió professional o que no és quelcom de em sembla bé o no em sembla tan bé, sinó que ja ataquen a l'esfera que és més personal i s'està repetint contínuament. Inclús que es busquen algunes altres formes de poder ser més efectius, com utilitzant dades de caràcter doncs, gairebé privat per fer que la persona se senti absolutament desprotegida.
Clar, perquè nosaltres com podem considerar que és un delicte d'odi? Existeix que, i que no a les xarxes, a internet en general?
Sí, els delictes d'odi no tenen per què tenir un component d'assetjament, que també podria ser, que es donessin els dos delictes, però quan es parla de delictes d'odi es parla generalment, i estan molt ben tipificats, els que van contra una minoria, ja sigui bueno, minoria o no tanta minoria, però generalment sí, doncs, per exemple, que estan professant una religió, que formen part d'algun grup ètnic, que tenen, per exemple, alguna característica concreta doncs, física, per exemple, aquests sí que serien els delictes d'odi. I els delictes d'odi, que sí que estan molt ben tipificats i que ja diguem que els tenen una miqueta més en compte a les xarxes, algunes vegades tenen un doble component, que és el de la reiteració d'aquest delicte a través de les xarxes o d'uns altres mecanismes, com bueno, podríem veure molt en detall.
Val, d'acord. Selva, un altre dels conceptes que ha sonat molt aquests dies i que potser, bé, la gran majoria de gent, jo m'hi poso en aquest sac, desconeixíem què volia dir. En què consisteix l'astroturfing?
Val, l'astroturfing és quan tu esculls un objectiu i comences a fer una campanya de desprestigi contra ell. És a dir, per exemple, això és una cosa que ens hi hem trobat fa molts, molts, molts anys, ja quan començaven les primeres campanyes de desprestigi contra marques, productes, serveis, qualsevol tipus d'objectiu que s'escull i que comencen aleshores a atemptar contra, d'una forma evidentment organitzada, contra, doncs això que deia, contra un objectiu molt en concret.
Val, d'acord. Llavors, qui al darrere? És a dir, hi ha agències, empreses?
Hi ha una miqueta de tot. Nosaltres ens podem trobar, per exemple, des de les investigacions que fem per fer peritatges judicials en els que ens trobem que efectivament hi ha hagut una agència de comunicació que des del meu punt de vista no hauria ni tan sols de tenir aquesta definició, però bueno, diguem que és una agència de comunicació que utilitza els seus coneixements per donar a conèixer, per exemple, una sèrie d'informacions, però en un sentit negatiu. Què vol dir? Que igual que nosaltres podem utilitzar el posicionament de contingut per donar a conèixer més una sèrie d'informacions, doncs ells utilitzen aquest mateix coneixement però per anar contra una empresa en concret. Aquesta pot ser una de les formes. Després ens podem trobar també que no és una motivació privada, sinó que és una motivació doncs, que en aquest cas formaria més part d'un interès governamental, que ja s'han donat molts casos i, evidentment, en els que més estan apareixent és a nivell polític i que sempre ha estat el nostre clàssic, el analitzar campanyes que han utilitzat diferents líders d'opinió o que han erigit líders d'opinió només digitals per intentar fer campanyes de desprestigi contra doncs, una idea o contra una persona o contra un partit polític, per exemple.
Clar, Selva, però això és legal?
No, no ho és, però s'ha de demostrar. S'ha de demostrar que les identitats tècniques i les identitats digitals que hi ha darrere d'una sèrie de perfils corresponen a una empresa o corresponen, per exemple, doncs, a una sèrie de persones i que, per tant, la responsabilitat, en tot cas, hauria de recaure sobre ells. Aquí el gran problema que ens trobem és la dificultat per poder identificar i també relacionar aquestes identitats amb aquestes identitats analògiques.
Clar, per tant, fins a quin punt és difícil o complicat saber qui hi ha al darrere d'aquests ciberassetjaments o d'aquesta tendència de l'astroturfing?
Doncs mira, realment depèn de quin és el coneixement tècnic que tinguin i quin és el coneixement legal de les persones o de les organitzacions que ho estan organitzant, perquè a nosaltres ens hem trobat, bueno, és que fa molts, molts anys que ens hi trobem, però una evolució en el coneixement de l'ús que s'està fent de la tecnologia. I, per tant, pericial rere pericial, el que ens adonem és que el jutjat, per exemple, quan tu hi vas i presentes la teva pericial com a part, l'altra part té accés a la teva pericial i, per tant, aprenen de què és el que no han de tornar a repetir. Si nosaltres moltes vegades ens hem de barallar perquè només podem parlar de les eines comercials que hem utilitzat per poder identificar qui hi havia al darrere. Perquè si no, doncs evidentment tota la tecnologia evoluciona, el coneixement també evoluciona i diguem que sempre dependrà dels recursos amb els que compta l'altra part.
Avui estem parlant amb Selva Orejón, ella és CEO a On Branding, que és una consultora de reputació online, de protecció també de la identitat digital d'empreses i alhora també de famosos. Clar, Selva, si ens situem ja i volem analitzar concretament el cas de la cantant Chanel, no?, guanyadora del Benidorm Fest, que va abandonar Twitter, no?, de cop i volta perquè es va veure doncs, sent víctima de ciberassetjament. És una bona alternativa per combatre aquest odi, aquesta opció que va fer o que va escollir la cantant Chanel?
Mira, això l'altre dia ho estava parlant amb uns companys al despatx, que ells són psicòlegs,
sí.
I ells, doncs, la veritat és que cada vegada que tenim situacions de personatges públics, com en el cas de la Chanel o com uns altres que portem, aquí sempre hi ha com una dualitat, no? Perquè, en el fons, ja és part de l'objectiu que tenen quan estan fent un assetjament, que és impedir-te que tu puguis portar la teva vida de forma normal, i, per tant, aquí diguem que, bueno, doncs haurien estat vencedors. Però jo crec que hi ha una cosa que està per sobre de qualsevol altra, que són les persones. I quan a una persona li està generant un problema tan, tan, tan seriós, evidentment, el primer que ha de fer és demanar ajuda. I demanar ajuda professional que realment faci que torni un altre cop a la seva serenitat o a la seva serenor i pugui combatre doncs, tots aquests dimonis que van sortint. I, per tant, professionalment et diria que, bueno, primer de tot, s'ha de guardar sempre constància de què és el que està passant, perquè
per tant,
això pot ser que hagi...
Totes les opinions, no?, que jo rebi o tots els atacs venen registrats. Val.
Sí, les certificacions digitals sempre s'hauran de fer, perquè pot ser que aquella persona en aquell moment no es trobi amb cor per poder enfrontar-se a les xarxes i el primer que haurà de fer és posar-se en mans de terapeutes que la puguin ajudar, però per una altra banda també, i de forma paral·lela, també s'ha de posar en mans de professionals que l'ajudin a deixar constància del que està passant i de professionals de comunicació que puguin gestionar tot allò que està rebent a través de les xarxes. Per mi, és com en unes altres situacions ens hem trobat doncs, que hi ha gent que ha hagut de tancar la seva botiga o el seu restaurant perquè li han fet una campanya de desprestigi. Home, si allò és el que tu t'està donant de menjar, evidentment has de fer el que sigui per protegir-ho i per defensar-ho, però que no et costi la salut. O sigui, sempre millor posar-ho en mans de professionals, tu fer un pas enrere i ocupar-te de tu, que és la tasca més important de la nostra vida.
Totalment. I denunciar, no entenc també, Selva?
Sí, sí. La denúncia, aquí sempre s'ha d'escollir quina és la via més intel·ligent en cada cas, si és per la via penal o per la via civil, però això també forma part de l'estratègia que han de seguir els professionals del món jurídic, que són els que s'han d'encarregar. Nosaltres treballem sempre amb professionals que estan especialitzats justament en temes reputacionals i aquí sempre es valora en cada cas què és el que més interessa, si la part penal o si la part civil.
Escolta'm una cosa, perquè, clar, tu com a expert en el tema, et volem preguntar avui quins interessos poden treure aquestes persones de fer mal, no?, a través de les xarxes.
Doncs cada cas és un món, perquè jo m'he trobat amb situacions en les que la persona l'única cosa que volia era fer créixer el seu ego, diguem com David contra Goliat, o
sí.
Mira, he aconseguit que aquest personatge públic deixi de tenir vida digital i, per tant, formaria part més d'un problema personal. Però en molts altres casos, les persones també és veritat que no tenen una consciència real del mal que estan fent sobre l'altre. És a dir, que funcionen una miqueta com un grapat d'ovelles que estan, doncs no sé com dir-t'ho, seguint la corrent que toca en aquell moment d'odi. Que això també és molt psicopatia social total, eh?
Totalment.
Però Sí, però ja després hi ha uns altres que no, que evidentment el que tenen és un objectiu econòmic o de, diguem, d'eregir-se per sobre del poder que tenia l'altre.
Clar. I tu creus, però, Selva, que les plataformes en general estan fent el necessari per aturar aquest odi de molts missatges i vídeos a les xarxes, o haurien de fer més? Com ho podria, i si podrien fer-ho?
Doncs et diria que un no rotund. No estan fent tot el que es pot fer preventivament. Hi ha moltes de les diferents situacions que ens trobem que tenen comportaments que són molt predictius i que existeix intel·ligència artificial suficient com per poder predir, més que predir que aquest usuari o uns altres usuaris amb les mateixes característiques estan funcionant d'aquesta forma. I, per tant, s'hauria d'enfocar no només en monetitzar les nostres dades, que em sembla molt bé i que aquest és el motiu pel qual estan aquí, no ens n'hem d'oblidar, però, per una altra banda, haurien de posar mesures preventives que, igual que amb el discurs d'odi, ja ho estan començant a treballar d'una manera més fina, amb temes d'assetjament hauria de ser una cosa, vaja, de primer ordre per qualsevol plataforma social. Igual que, i permetem que ho digui, no sé si heu vist ara a Netflix, que hi ha un reportatge sobre una persona que fa unes estafes a través de Tinder, bastant serioses. Doncs aquestes plataformes, quan veuen que hi ha perfils que estan reciclant fotografies,
clar,
tenen de sobres coneixement tecnològic com per poder utilitzar de forma preventiva la seva tecnologia.
Totalment. Selva, ho hem de deixar aquí, però abans deixa'm preguntar-te, clar, tu que treballes en aquest àmbit, no? La Selva Orejón és CEO a OnBranding, que està consultora de reputació online. Encara que cada vegada hi ha més directives i lleis que regulen la seguretat, podríem dir, al ciberespai, clar, el volum d'amenaces i vulnerabilitats a l'entorn digital, ara ho estàvem comentant, és que no para de créixer, no? Tu ens podries dir, en aquests darrers mesos, no? Hem parlat avui de l'astroturfing, però tu dius que això és una tendència, que es practica des de fa temps, no? Òbviament. Quina seria l'última tendència en ciberatacs?
Doncs l'última tendència és afinar una miqueta més amb el que se li diu amb una problemàtica que està sorgint, que és el Massive Bot Reporting. És a dir, quan nosaltres ens trobem davant d'una campanya d'astroturfing, per exemple, o que estan intentant atacar contra un grup polític o contra una sèrie de persones, hi ha una característica que és molt, molt, molt concreta, que és quan s'està enviant reports, és a dir, denúncies internes a les plataformes de forma massiva, de manera que, molt bé, si no et podem callar perquè tu segueixes estant a la xarxa, el que et farem és que et banejarem, és a dir, et denunciarem tantes vegades des de tants ordinadors i des de tants dispositius que el teu compte d'usuari automàticament quedarà, doncs, mut i no podràs seguir publicant. És a dir, que el que et fan és que et deixen sense comptes socials per la quantitat, bueno, ja es diu així, Massive Bot Reporting, que és bots que el que està fent és deixant muts a un munt de comptes perquè no puguin dir la seva.
Quan dius bots, Selva, et refereixes, és diferent al troll, eh? El bot és... explica'ns un moment ràpidament què és un bot.
Val. El bot realment és, diguem que és un robot, és una fórmula matemàtica que s'utilitza per programar una sèrie d'activitats que poden fer ordinadors sense que hi hagi un humà al davant. O que hi hagi un humà al davant que primer configuri i programi quines són les accions que ha de fer i després les màquines automàticament el que estan fent és enviar una sèrie d'informacions o d'accions perquè passin. Doncs a les 13:25 m'envies aquest tuit. A les 12:24 em fas un like. Després em denuncies aquest compte. I això és intel·ligència artificial contra intel·ligència artificial. O sigui que això és un show, eh?
Ja per acabar, Selva, des d'un branding i, en definitiva, com lluiteu per crear una consciència col·lectiva d'allò que publiquem a les xarxes i que, o sigui, tenir consciència de que allò no és gratuït, que la paraula té un valor i té unes conseqüències?
Doncs jo penso que la nostra vinculació principal amb el món de la psicologia és quelcom que ens diferencia de moltes empreses que estan només en la investigació. Nosaltres, evidentment, estem en la investigació, però amb la quantitat de casos d'empreses i de personatges públics que tenim, sempre els hi fem una formació perquè puguin ells també donar a conèixer tot el que han viscut i s'ajudin dels mitjans de comunicació per anar generant aquesta consciència. I després en el nostre dia a dia. Quan anem a formar, per exemple, el Consell General del Poder Judicial, quan formem a l'Escola de Policia, quan estem amb uns altres professionals que potser li estan donant un caire que a nosaltres també ens interessa i que estan en uns altres països i que la seva legislació ho permet o no, doncs sempre estem una miqueta escoltant què és el que més pugui acabar servint en el dia a dia, doncs les empreses que són clients nostres o que no, perquè no poden o pel que sigui, i també els personatges públics. O sigui que sempre ho intentem, i jo ho intento molt, molt, molt amb la meva família i amb els meus amics, que és una cosa que quan m'arriba un correu electrònic o m'arriba, per exemple, un missatge per WhatsApp d'una cosa que jo considero que no haurien d'estar reenviant, ho faig saber. No, això que estàs fent està fomentant que encara hi hagi més odi o que encara s'estiguin fent conductes que no toquen.
Doncs ha estat un plaer conversar amb tu. Moltíssimes gràcies. Selva Orejón, CEO d'On Branding i expert en ciberseguretat. Gràcies per la vostra feina imprescindible i gràcies també per acompanyar-nos. Que vagi molt bé. Bon dia i bona setmana, Selva.
Gràcies a vosaltres.